Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Els hotels de Sabadell pengen el cartell de complet des d'aquest diumenge i fins dimecres amb motiu de la celebració del Mobile World Congress a Barcelona. Els hotelers reconeixen que és el gran esdeveniment anual pel sector i que cada any tenen alts nivells d'ocupació i millors preus que la capital. La cursa Corro contra el Càncer arriba aquest cap de setmana a la seva 7a edició i hores d'ara ja compta amb més de 2.000 inscrits. Tot i això, les inscripcions encara estaran obertes aquesta tarda i demà durant tot el dia de forma presencial a la pista coberta d'atletisme. La cita arriba, però, amb alguns canvis que us hem de descobrir. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. L'equip femení de l'Astralpool Natació Sabadell busca colpejar primer i apropar-se així a la final a 4 de la Champions. I això passa per derrotar la Sirena Mataró en el partit d'anada dels quarts de final que jugarà a Can Llong.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest divendres, dia 23 de febrer, amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Però abans d'entrar en matèria, passem per serveis. Set graus ara mateix a Sabadell amb un cel clar amb núvols intermitents. Per conèixer la previsió de les pròximes hores, ens anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat, amb creixement de nuvolades al quadrant nord-est que localment deixaran el cel molt ennuvolat. A més, a la tarda són probables precipitacions febles, aïllades i minses en aquest sector amb una cota entorn dels 500 metres. Pel que fa demà, hi haurà més estabilitat meteorològica, però més núvols de tipus mitja a partir de migdia, que s'estendran de nord-est a sud-oest fins a deixar el cel mig ennuvolat a partir del vespre, amb nuvolositat més compacta a l'extrem nord-est, on quedarà molt ennuvolat. La temperatura tendirà a ser més elevada, amb valors entre 9 i 14 graus de màxima, si bé de matinada hi haurà fortes glaçades a l'interior. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Ara que hem mirat al cel, mirem a la terra. Què està passant a les carreteres que ens queden més a prop? Per exemple, a l'AP7 veiem un quilòmetre de circulació amb retencions, a Barberà del Vallès en sentit sud. També la B30 en aquesta mateixa població presenta un quilòmetre de circulació amb retencions cap a sud i a Cerdanyola, anant cap a nord, en són 3. Si mirem a la C58, veurem que hi ha dos trams a Sant Quirze en els dos sentits, 2 quilòmetres baixant cap a Barcelona de circulació amb retencions i 3 pujant cap a Manresa de circulació amb congestió. Si heu d'anar cap a la capital, de moment es veu una situació tranquil·la. El Mobile World Congress és als hotels el que la campanya de Nadal és per les botigues de joguines. És el gran esdeveniment de l'any i ha fet penjar el cartell de complet a la majoria d'establiments hotelers de la ciutat, seguint els nivells d'ocupació d'anys anteriors. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. La majoria de congressistes internacionals arribaran diumenge i s'estaran allotjats fins dimecres o dijous. José Antonio Martínez, director del Gran Hotel Verdi, i Miquel Sindreu, subdirector de la part hotel Àtica 21 Vallès, han assegurat els alts nivells d'ocupació dels seus establiments.
Tenim una ocupació alta, de fet, bueno, hi ha 2 dies que estem plens per al mobile i pràcticament tota la clientela que tenim és el mobile.
Estem amb més del 95% d'ocupació, o sigui que això s'acabarà... Acabarem omplint.
Els hotelers asseguren que la distància fins a la Fira de Barcelona des de Sabadell no és un problema perquè la majoria venen amb taxis privats. A més, afegeixen que poden omplir totes les habitacions per la diferència de preu que hi pot haver amb els establiments de Barcelona. N'ha explicat els motius Olga Noriega, directora de l'Hotel Sabadell.
El fet que Barcelona estigui ple doncs fa efecte dominó i fa que s'hagin de desplaçar cap a les afores. Però també és cert que a les afores el preu és una mica més econòmic i doncs hi ha potser un sector que són els muntadors o gent que pròpiament no va a la fira com a empresa, vale? I ja els hi està bé també que el preu sigui una mica més econòmic pel fet d'estar fora de la ciutat.
Malgrat les bones xifres d'ocupació i l'optimisme dels hotelers, des del govern municipal s'allunyen d'aquest turisme que viu a remolc de Barcelona, assegurant que volen posar en valor l'entorn natural, el potencial econòmic i firal i l'esport de la ciutat per captar turisme propi, també internacional.
Precisament l'empresa castellarenca Accent Systems participarà per quart any al Mobile World Congress. En aquesta edició presentaran un dispositiu econòmic per localitzar tot tipus de productes. El CEO de la companyia, especialitzada en l'Internet de les coses, farà la conferència inicial del Mobile Yacht Summit.
Unes 400 empreses participaran de l'actual edició del Mobile World Congress, 100 de les quals seran catalanes. Una d'aquestes és Accent Systems, una empresa vallesana especialitzada en l'Internet de les coses. El CEO de la companyia, Jordi Casamada, ha explicat al matí de Ràdio Sabadell que presentaran un dispositiu econòmic per localitzar tot tipus de productes gràcies a la tecnologia Narrowband IoT.
I la veritat és que està tenint molta acceptació. Gràcies a aquesta tecnologia podem tenir aquest dispositiu que amb unes piles et pot durar uns 4 anys. Llavors això et permet controlar uns palets sense que operativament sigui un problema. Si has de canviar les piles cada mes, això implica un cost que el que t'aporta no et compensa amb el gasto que suposa. I en canvi, doncs, ara amb aquesta tecnologia reduïm molt el gasto de tota l'operació.
Gràcies a la seva experiència en el camp de l'Internet de les coses, Casamada també podrà donar una conferència inaugural a la fira dedicada a aquesta tecnologia. Per a Casamada, la clau del seu èxit ha estat que són una empresa molt activa i que participen en tots els Mobile Congress d'arreu del món.
I parlem de política sobre un nou termini per presentar candidatures al càrrec de síndic municipal de Greuges. A partir de dilluns i fins al 23 de març està obert el període amb l'objectiu d'escollir el nou càrrec al ple municipal del mes d'abril.
Després del cap de les candidatures presentades al procés ha obtingut el suport necessari, ara l'objectiu és escollir una candidatura vàlida per la Junta de Portaveus. Serà escollida la candidatura que obtingui la majoria de les dues terceres parts dels membres de dret que integren la corporació municipal, 18 vots en primera votació o en una segona votació en les tres cinquenes parts, arrodonint el 16,2 resultant a 17 vots. Els dos candidats finalistes del procés anterior, Maite Soler i Jordi Serrano, s'han mostrat crítics amb la decisió de tornar a començar la tria. També ho ha fet l'actual síndic Josep Escartín.
I precisament el síndic va ser un dels temes del ple municipal, que ha declarat nul el conveni del 2006 per poder fer ús de la caserna de la Guàrdia Civil a canvi d'una contraprestació. L'argument de l'Ajuntament és que la caserna sempre ha estat de la ciutat. La mesura va ser aprovada ahir en la sessió del mes de febrer gràcies als vots del govern i de Convergència i Unió, malgrat el vot en contra del PSC.
Des de l'oposició mostren cert recel sobre si la ciutat pot fer ús de la caserna immediatament. Un dels que ho va expressar va ser el regidor no escrit, Lluís Monge.
Poca cosa ha canviat d'uns mesos ençà. No veiem, com dèiem, aquesta eufòria per poder ja dir això és nostre i això ho ocupem. I molt ens temem que ens posem en un terreny, ho apuntava també abans el senyor Ayuso, que ens donarà feina per molts anys i d'aquí que realment aquest equipament sigui nostre passaran molts i molts anys.
Per part del govern defensen que la finca sempre ha estat de la ciutat. Per això justifiquen que no s'ha de fer cap pagament per poder fer ús de la caserna. Així ho va assegurar la tinent d'alcalde Marisol Martínez.
Eso siempre ha sido edificio de la ciudad y que en estos momentos sigue siendo de la ciudad. En estos momentos lo único que ha pasado es que se han cambiado un poco las tornas. Hasta ahora era el ayuntamiento el que estaba pidiendo al ministerio que nos dieran lo que es nuestro y ahora es el ministerio el que tiene que pleitear contra nosotros para algo que nunca le ha pertenecido. Ese es el procedimiento que iniciamos y que yo estoy muy contenta de que eso sea así. Yo creo que después de 90 años el edificio de la caserna vuelve para ser patrimonio de esta ciudad y todos los ciudadanos y ciudadanas de Sabadell deberíamos de estar celebrándolo.
El ple del mes de febrer també ha tractat altres temes, com una proposta de la Federació d'Associacions de Veïns per emprendre mesures contra l'amiant o l'augment de les tarifes d'aigua Ter Llobregat, que encara no s'ha confirmat si repercutirà en les factures dels sabadellencs.
I el portaveu del grup popular, el consistori Esteban Gessa, demana seure en una taula a l'empresa Esmatsa, els sindicats, govern i oposició. Ho fa degut a les informacions contradictòries que diu que rep de les diferents parts. Gessa creu que la reunió es podria efectuar en l'àmbit d'una junta deliberativa.
El portaveu popular opina que li manca coneixement sobre els fets, ja que només ha tingut accés a un informe que entén que ha estat redactat per l'assessor Jordi Colomer. Gessa demana al govern que faciliti els informes tècnics.
Facilite los informes técnicos hechos por técnicos de la casa para que podamos contrastar con los expedientes abiertos con un informe técnico que soporte esos expedientes. De esta manera, porque insisto, en aras de la transparencia, creo que es importante que la oposición podamos disponer de estos informes técnicos, y si no, que digan quién ha hecho estos informes.
Aquesta informació és clau per a GESA per entendre els 5 expedients oberts amb el govern a Esmatxa. A més, diu que els sindicats també han demanat la reunió a quatre bandes.
La cursa Corro contra el càncer arriba aquest cap de setmana a la seva 7a edició i hores d'ara ja compta amb més de 2.000 inscrits. Tot i això, les inscripcions encara estaran obertes aquesta tarda i demà durant tot el dia de forma presencial a la pista coberta d'atletisme. La cita arriba, però, amb alguns canvis, Pere.
Sí, per exemple, el recorregut canvia respecte de l'any passat a conseqüència de les obres del centre de la ciutat. Tot i això, l'arribada i la sortida es mantenen a la plaça de la Creu Alta. A més, tots els participants portaran el mateix dorsal, el número 1. N'ha explicat els motius al programa Al Matí, un dels organitzadors, Lluís Domingo.
La vessant competitiva d'aquesta cursa hi era de manera simbòlica. Es feia una mica de reconeixement dels primers, però tampoc hi havia xip, perquè és això, l'important era córrer, participar, no tant per un mateix, sinó dedicant-li a algú altre. Llavors, per això aquest any, doncs, la iniciativa de fer la cursa amb tots el mateix dorsal, jo crec que reforça aquest element, doncs, més simbòlic.
L'objectiu de la cita és recollir diners per a la recerca contra el càncer. De fet, en les 6 edicions anteriors s'han aconseguit fins a 80.000 euros. La cursa començarà a les 10 del matí a la plaça de la Creu Alta, just davant del pavelló de Can Balsac.
Diners per l'esport solidari i diners que posen en dificultat la cultura. Els Amics de l'Òpera de Sabadell no deixaran de fer cap activitat, malgrat la reclamació que l'agència tributària els fa de 400.000 euros en concepte d'IVA corresponent als exercicis que van de l'any 2013 al 2017. La presidenta de l'entitat, Mirna Lacambra, així ho diu a Ràdio Sabadell.
No penso pas fer-ho. No. Vull dir, sí, perquè si es deixen de fer algunes coses, aquestes desapareixen i no tornen mai més. Per tant, continuarem amb la mateixa línia fins ara, esperant que algú ens ajudi d'alguna manera.
El primer recurs presentat a l'agència tributària ha estat rebutjat, ara estan pendent del segon.
La cambra adverteix que per fer-hi front han hagut de demanar un crèdit, cosa que pot augmentar el cost total gairebé a 600.000 euros. L'entitat diu que l'impost es va declarar correctament, però que un canvi de l'any 2013, que se'ls va comunicar tard, obligava a no incloure l'impost en les factures.
Fins ara la llei deia que les associacions sense ànim de lucre havien de fer les factures en IVA, i ara han canviat la llei i diu que les associacions sense ànim de lucre han de fer les factures sense IVA. I, per tant, tot l'IVA que hem facturat en els teatres als quals anem a fer les representacions d'òpera, doncs aquesta IVA, des del 13, que es veu que des del 13 s'ho miren des d'un altre angle, des del 13 doncs, hem de tornar tot l'IVA que hem facturat en els teatres.
Des de l'entitat pagaven més IVA de les factures que els enviaven, que el cobraven de les que feien ells, motiu pels quals les declaracions d'Hisenda els sortien a cobrar. Una de les vies per solucionar la viabilitat de l'activitat podria passar per fer un projecte comú amb l'Orquestra Simfònica del Vallès que resultés més atractiu a possibles mecenes.
De classe guerra, no hi ha sang freda, amb l'educació no s'hi lluga, no som marionetes, mallorquins i castellans, mai balears, Jorge Campos mereix una bomba de destrucció nuclear.
L'Ambassat inclou dins la seva programació el raper mallorquí Valtònic. Encara no s'ha desvelat quan es programaria, però serà aquesta primavera. D'aquesta manera, el Festival de Música Independent del Vallès s'adhereix a la campanya de suport engegada per l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Festivals com el Canet Rock, el Cruïlla o el Primavera Sound ja han fet el mateix pas. I de Valtònic passem a la Big Basket Beat. Aquest so que sentiu és l'espectacle on nosaltres abans que un jo a l'Estruc, que preestrenarà la banda Big Band Basket Beat. Es tracta d'una orquestra formada per joves en risc d'exclusió social que utilitzen pilotes de bàsquet com a instruments, Pere.
Exacte, la Big Band Basket Beat utilitza pilotes de bàsquet per construir la seva música. Està formada per joves en risc d'exclusió social i el seu creador i responsable, Josep Maria Aragai, ha definit així el projecte Al Matí de Ràdio Sabadell.
Ja els hi agradava el bàsquet, per tant no havíem de crear cap interès especial per la música perquè ho vehiculàvem a través del bàsquet i a més ja tenien l'habilitat de tocar el seu instrument, que seria la pilota de bàsquet, no? Perquè ja controlaven els bots de pilota, etc. I aquest va ser l'inici, sempre amb una perspectiva molt social, d'accés a la cultura i del que el que fem ens serveixi per créixer, no? Per aprendre coses que puguin ser importants per a la nostra vida.
L'espectacle, que demà es preestrena a Sabadell i que es podrà veure al Mercat de les Flors, inclou música, text, ball i projeccions. Més de 10.000 persones han participat en algun taller de bàsquet beat.
I d'aquests cops de pilota contra el terra, marxem al teatre, perquè el Sant Vicenç presenta Pilat.
Jo sóc innocent de la sang d'aquest home. Això és cosa vostra!
No!
En aquesta nova versió, la història repassa la personalitat de Ponç Pilat, però també les trames dels personatges que el rodegen en el moment que ha de decidir sobre un reu, Jesús de Natzaret. Oriol Alguersuari, codirector i actor que dona vida a Ponç Pilat, explica la figura d'un home superat per la situació.
Crec que l'hem definit molt bé. L'autor Quim Carreras va definir molt bé el personatge, perquè vivia una situació que ell doncs estava molt cremat, governava Judea i no aguantava els jueus, tenia molt mala relació amb el poble jueu, va tenir molts problemes de revoltes i ell va doncs fer actuacions bastant sanguinàries doncs en aquella època.
Pilat s'estrena demà dissabte, els caps de setmana de març també estrena a la cartellera i el 8 d'abril serà l'última funció.
I atenció, perquè us donem nosaltres un nou nom del Freds Festival.
Mentre caminaven la boira d'hivern, de bon matí als camps d'Ordi.
Sí, sí, és ell, Roger Mas, el cantautor solsonenc, s'incorpora a la programació d'un festival que la setmana passada va anunciar Manu Guix. Mas tocarà el 4 de juliol als Jardinets de la Caixa presentant el seu nou disc, Parnàs.
Per la contrada.
Notícies d'àmbit local que repassem tot seguit de manera breu. Cap de setmana de botigues al carrer Aleix.
Doncs sí, Pau, és una vintena de comerços de Sabadell Centre que obren les seves botigues i aquesta tarda posen els productes al carrer. Es tracta d'una iniciativa que organitza Sabadell Comerç Centre i que es llargarà fins demà dissabte.
L'Associació de Veïns de Covadonga homenatjarà Machado aquesta tarda. L'acte consistirà en un petit recital de poesia i la reproducció d'un curt sobre la vida del poeta sevillà.
És la primera vegada que s'homenatja la figura de Machado al barri. José Luis Fernández, de l'Associació de Veïns de Covadonga, ho desvincula de la polèmica del nomenclàtor que va esclatar l'estiu.
Que fa molt temps que es va organitzar, hi havia dues propostes sobre la taula, hi havia Machado i hi havia una altra proposta, i vam decidir de tirar per fer Machado aquesta vegada, i llavors, veient totes les coincidències, no?, que coincidia amb el tema de dates de la seva mort.
L'homenatge serà aquesta tarda a 7:45 del vespre.
I les baixes temperatures porten l'Ajuntament a posar en marxa l'operació Fred.
La unitat d'emergència social de la Creu Roja ha atès 15 persones, 13 homes i 2 dones durant aquesta nit. 7 persones han dormit a l'alberg de la Creu Roja, mentre que les 8 restants han rebut mantes i menjar calent, però han passat la nit al ras.
Viatja amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatja amb la TUS.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació. Al Parc Daulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat.
Hi ha coses que esperes, però que et deixen confinat a casa.
Sucies falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Gamers, trequis, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Aquí abajo todos flotamos.
Per la Maria, pel Pere, pel Joan, per l'Ignasi, pel Jordi, pel Lluís, per l'Anna, pel Cesc, per la Cris.
25 de febrer,
Setena cursa Corro contra el càncer de Sabadell. I tu, per qui corres? Inscriu-te, participa. corrocontraelcàncer.com amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Estudiar anglès pot ser això. O... entra, viu i aprèn anglès a l'univers WhatsApp. WhatsApp és pràctica, WhatsApp és música, WhatsApp és llibertat i horaris non-stop. Visita'ns i sortiràs parlant anglès al carrer Jesús número 5 al centre de Sabadell o a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit més general i en format més breu. Torrent convoca el primer ple del Parlament per l'1 de març, però no serà el d'investidura.
El president del Parlament ha programat un ple del Parlament per al pròxim dijous 1 de març a les 10 del matí. L'objectiu de la convocatòria és debatre les diferents propostes presentades pels partits, però no serà d'investidura. Aquest serà el primer ple de la cambra després de la seva constitució al gener.
Els Mossos han detingut 14 persones que es manifestaven davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la repressió.
Aquest matí, un centenar de persones dels comitès de defensa de la República han bloquejat els accessos del TSJC, coincidint amb l'aniversari del 23F i amb el lema Aturem el cop d'estat. Els Mossos han detingut 14 persones, 3 de les quals formen part de RAN Sabadell Centre Sud.
Trapero declara davant la Mela que els Mossos van ser neutrals i no van rebre cap pressió política.
D'aquesta manera, el major dels Mossos nega que el cos policial actués al servei de la independència. La magistrada ha deixat Trapero en llibertat sense fiança, però manté les mesures cautelars, que consisteixen en la retirada del passaport i presentar-se al jutjat cada 15 dies.
Ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Arriba l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'equip femení de waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell busca colpejar primer i apropar-se a la final a 4 de la Champions. I això passa per derrotar demà la Sirena Mataró en el partit d'anada dels quarts de final que jugarà a la piscina Carles Ibars de Can Llong.
Un duel que, tot i que pot semblar al contrari, es presenta igualat. Les maresmenques han baixat una mica el nivell respecte a la temporada passada i arriben a la cita sense pressió, ja que l'Astralpool és el favorit en aquesta eliminatòria. I això preocupa les jugadores del club i el seu tècnic, David Palma, entre altres coses perquè consideren que la Sirena Mataró és molt més perillosa ara.
Mataró, penso que ara és un equip molt més perillós perquè ha perdut contra Sant Andreu en Lliga. Jo penso que ells esperaven molt d'aquest campionat, que han sortit molt bé. Va trobar un Sant Andreu plantat. I sí que és veritat que el perdre també en Lliga és com un punt d'inflexió. O guanyem a Sabadell ja o serà difícil. Per això hem d'estar molt, molt atents i no refiar-se al Mataró, que és un gran equip.
Els dos equips es coneixen molt i segurament el factor sorpresa quedarà anul·lat en aquest partit. A més, tot apunta que l'eliminatòria es resoldrà en el duel de tornada que es jugarà a Mataró a mitjans de març. Bea Ortiz, waterpolista del club, afirma que esperen la millor versió de les maresmenques i que sortiran a per totes des del primer moment buscant el millor resultat possible.
Sortiran a ser persones, o sigui, hem d'estar clar això. Tenen moltes ganes de jugar contra nosaltres i moltes ganes de guanyar-nos després de tots els partits que hem fet durant aquesta temporada. O sigui que jo crec que des del primer moment del partit fins al final hem de sortir 100% de la cara.
Aquest enfrontament entre l'Astralpool Natació Sabadell i la Sirena Mataró demà a 1:15 del migdia a la piscina Carles Ibars de Can Llong.
Just abans d'aquest compromís de la Champions, Joana jugarà el partit de la divisió d'honor masculina entre l'Astralpool Natació Sabadell i el Sant Andreu, un duel important pels del Xava Gómez de cara a seguir lluitant per la segona posició al final de la fase regular.
El Sant Andreu sempre és un rival incòmode pel sabadellenc, sobretot a la piscina Pere Serrat. Els del Xava Gómez tindran al davant un tècnic, Dani Ballar, que coneix perfectament les interioritats del conjunt sabadellenc i això encara complicarà més les coses als waterpolistes del club. Pepe Motos, porter de l'Astralpool, afirma que hauran d'anar en compte, ja que segur que el Sant Andreu no ho posarà fàcil.
La piscina es muy complicada, se hacen fuertes en casa y aquí en casa nuestra también son complicados. Como el entrenador que tienen lo tiene todo muy medido, tiene buenos jugadores como Barroso, Perisón y gente joven. Y siempre nos exige a nosotros pues dar la mejor versión para poder ganarles.
La cita, aquest enfrontament entre l'Astra, el Puli i el Sant Andreu, serà demà a 11:45 del matí a la piscina Carles Ibars.
I parlem del Sabadell. Felipe Sanchón i Miguel García, lesionats, s'afegeixen a la baixa per sanció de l'Eix Coc i es perdran el partit de diumenge contra l'Atlètic Balears. Cap dels dos jugadors ha pogut superar els seus problemes musculars que arrossegaven i quedaran fora de la convocatòria per l'important partit d'aquest diumenge. Saligrat s'endurà, doncs, 16 jugadors cap a l'illa per enfrontar-se al Balears.
L'equip s'ha exercitat aquest matí per penúltima vegada abans de viatjar demà a la tarda cap a Mallorca. Un duel important i que s'espera sigui força igualat. El tècnic de Torrent ha afirmat que s'imagina un partit amb pocs gols i ha reconegut que la clau serà dominar les accions de pilota aturada.
La continuïtat de la pilota és molt menor que amb els de gespa natural. La pilota està contínuament aturada i hi ha més imprecisions i moltes situacions de segona jugada que en un camp d'herba natural. Allí lo normal que és que el que guanyi aquest tipus d'accions s'emporti el partit. I no sabem si amb un córner farem un altre gol o el faran ells, però està clar que el que guanya aquest tipus d'accions té molts números de guanyar el partit.
L'entrenador Arlequinat també ha apuntat com una altra de les claus el fet de poder controlar els nervis en un partit on tots dos conjunts s'hi juguen molt. Recordem que l'enfrontament començarà diumenge a les 12 del migdia. Som Malferit, com sempre, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
I encara relacionat amb el conjunt Arlequinat, el filial del Sabadell recupera efectius de cara al duel d'aquest diumenge contra el Llagostera B. Una cita en la qual els de Carlos López intentaran tornar al camí de la victòria a la primera catalana.
Després de la derrota a Manresa, els sabadellencs han treballat molt bé durant la setmana. Amb Marc Alfonso, Joan Castanyer i Sergi Estrada recuperats, el tècnic té molta més competència i això és bo per l'equip. Carlos López afirma que estan centrats en sumar els 3 punts i seguir fent-se forts a casa.
Crec que ara estem aconseguint fer l'Olimpia una miqueta a la nostra via d'anar puntuant amb una miqueta més de regularitat i som conscients que fora els números els hem de millorar, però bueno, ja arribarà. Ara estem centrats en guanyar aquest partit.
Gil Serra, futbolista que s'ha incorporat aquesta setmana al Sabadell B procedent del Vic Riu primer, també podria debutar amb el filial Arlequinat. Recordem que el Llagostera B està entrenat per l'extècnic del centre d'esports Javi Salamero, que tornarà a la ciutat per jugar aquest partit que es disputarà diumenge a les 12 del matí al complex esportiu Sabadell Olímpia.
I l'OAR Gràcia Sabadell no vol despenjar-se de la zona mitja de la primera nacional d'handbol. Els verd i blancs reben diumenge el Sant Cugat. Un dels objectius dels de Miquel Benítez és no perdre cap punt en els partits que falten al pavelló municipal de Gràcia.
En queden 6 i el primer d'ells és contra un Sant Cugat que va guanyar els sabadellencs a la primera volta. Miquel Benítez, tècnic de l'OAR, assegura que si volen mantenir-se amb opcions de lluita per les 6 primeres places, no poden fallar a casa.
Si volem seguir en les posicions que hem estat pràcticament tota la temporada, els partits de casa marcaran la clau. Ens queden 6 partits de casa i són partits que la majoria de partits hi hem de puntuar i és on ens hem de fer forts.
Aquest duel entre l'OAR i l'handbol Sant Cugat serà diumenge, quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda al pavelló municipal de Gràcia.
I el bàsquet Pia ha perdut el seu home alt. José Miranda s'ha vist obligat a retirar-se després d'una lesió al turmell que li impedia rendir el seu nivell. Una absència que trastoca força els plans dels de Can Colapi, que hauran de modificar el seu estil de joc d'aquí a final de temporada.
Els sabadellencs reben diumenge el Mollet B al CUE de la Copa Catalunya de Bàsquet. Òscar Cervantes, tècnic del bàsquet Pia, afirma que és un partit molt important i que el més vital és assolir la victòria.
Amb la situació que estem, o jo inclús generalitzaria els equips que estem en una situació d'intentar sortir de les parts baixes de la classificació, el que ens compta ara és guanyar. Evidentment, si hi ha un bon joc i guanyes, ja és per tirar quarts, però el que es prioritza és guanyar. Llavors, l'equip ho necessita. Sí que és cert que portem moltes setmanes entrenant bé, l'únic descalabro que hem tingut va ser contra l'Esparguera a casa, els altres partits els hem competit, però no ha arribat la victòria. Llavors, el que ens fa falta és això.
El partit entre el bàsquet Pia i el Mollet B serà diumenge a les 6 de la tarda. A la mateixa hora, però al pavelló del carrer Jardí, es jugarà el Sant Nicolau Ciutat Vella. Els grana tindran el debut de Sean Galindo, jugador fitxat fa uns dies procedent del Sant Gervasi de Mollet. Diego Martínez, tècnic col·legial, afirma que estan molt contents amb la seva arribada i preparats per competir aquest partit.
O sigui que estem supercontents i a competir i a gaudir del que estem fent, el que estem creant, que està molt bé.
I finalment el Natació Sabadell afronta amb baixes importants la cita de demà contra el Granollers. Miguel Ángel Gómez, el tècnic del club, només ha pogut recuperar a Jonathan Ramírez per aquest compromís important, ja que una victòria donaria molta tranquil·litat als nadadors de cara al futur.
Más teniendo en cuenta cómo se está poniendo la clasificación, que cada día se está apretando más, por lo tanto hay que intentar hacer los deberes esta semana y a partir de ahí encarar los siguientes partidos con un poquito más de tranquilidad.
El partit entre el Club Natació Sabadell i el Club Bàsquet Granollers serà demà a les 5 de la tarda a les naus del carrer Montcada.
Moltes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell el dilluns a les 9 al magazín Al Matí i després també als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats al llarg del cap de setmana a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o mirar la nostra web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon cap de setmana i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.